Al matí, amb Raquel García.
Les darreries de l'any 2018 ens han deixat algunes notícies a cavall entre l'àmbit econòmic i social, com ara un increment històric del salari mínim que arriba als 900 euros i millores socials pel règim d'autònoms, entre d'altres. També ens deixa una lleugera desacceleració de l'economia espanyola, tot i que encara estan xifres de creixement. Però què ens espera de cara a aquest 2019? Quin comportament tindrà l'economia catalana, espanyola i mundial? Li preguntem tot plegat a l'economista sabadellenc Joan Sabridó. Molt bon dia.
Hola,
Joan,
bon
i bon
dia.
Any.
Bon dia i bon any a tots.
A veure, primer de tot, quina valoració faries de l'any que deixem enrere a nivell econòmic?
Bé, molt resumit ho has dit tu. Estem amb un... estem parlant d'Espanya, però ja que parlem d'Espanya, també em permetreu doncs, que parli una miqueta també doncs, del rest del món i Catalunya. No? 2018, doncs, el creixement es manté. El creixement es manté amb una, com tu has dit, una lleugera o una tendència marcadeta a la desacceleració. Això val tant pel món, per Espanya i per Catalunya. Per tant, què ha passat a Espanya? Doncs el creixement del PIB, que és l'indicador bàsic del creixement, doncs ha sigut d'un 2,6, o acabarà siguent, perquè encara no tenim la data del desembre, d'un 2,6% de creixement. Quina previsió hi ha pel 2017? Doncs això, tendència al decreixement, però seguim creixent, un 2,2%. Per tant, està bé, però és un senyal d'alerta. És un senyal d'alerta, sobretot, tenint en compte que del 2017 venim del 3%. Per tant, ja veus que anem baixant l'escala. 3, 2,6, 2,2. A Catalunya què passa? A Catalunya, doncs, sempre, quan les coses estem parlant de creixement, sempre estem un pèl o una mica més per sobre d'Espanya. Per tant, Catalunya, doncs, estem parlant d'un 2,2% a Espanya, un 2,3% a Catalunya, pràcticament igual. El que ens preocupa amb això del creixement és la Unió Europea, perquè és el nostre soci principal i la Unió Europea va pitjor que Espanya. També hi ha un petit creixement, però més baix que Espanya, i amb problemes polítics i econòmics als països grans, a França, a Itàlia, a Anglaterra, sobretot. No?
Per tant, si amb el que hem après del passat any, i si ens fixem en l'any que tot just comença a nivell econòmic, serà un bon any?
Jo diria que serà un any d'alerta. Serà un any d'alerta. Si tenim en compte que el cicle econòmic, el que ens marca el cicle econòmic, les senyals d'alerta comencen a la borsa aquest any ha anat molt malament. Ha baixat un 15,43% a Espanya i a Europa percentatges similars, o sigui, no és un mal només d'Espanya. Per tant, alerta, perquè la borsa ens comença a avisar. Després, quan amb això del cicle, el que després es desperta és la indústria i el PIB. Aquest, de moment, ja hem dit que bueno, la tendència és a baixar, és a pujar menys, per tant, de moment encara el tenim tranquil·let, però la tendència és a la baixa. Després vindrà l'atur, però això vindrà més endavant, i després vindrà l'immobiliari, molt més endavant. Per tant, la primera senyal, tu em preguntes què hem d'esperar, doncs la primera senyal per mi ha estat donada, és que la bolsa, cuidado, que ens ha donat aquest any 2017-2018, contra pronòstic, ens ha donat un senyal clar.
Doncs anem a desgranar aquests senyals. Per exemple, parlem de l'atur.
A l'atur, exacte.
Com evolucionaran les
xifres?
Bé,
doncs, com que estem en període de creixement, i seguirem en període de creixement, encara que més moderat, doncs l'atur va bé, l'atur baixa. A Espanya estàvem en el 2017 amb un 17,2%, el 2018 tancarem per sobre d'un 15%, el 2019 es preveu 13,9-14%. Per tant, a veure, són xifres altes. Catalunya sempre anem per sota d'Espanya, per tant, Catalunya es preveu que el 2019 tanqui per sota del 10%, un 9,7%. Això són xifres que a nivell europeu són dolentes.
Anava a dir que... Dolentíssimes, sí,
dolentíssimes.
Exacte.
Però resulta que ahir mateix llegia el diari de que a Jaén no troben gent per plegar les olives. I quan Andalusia és la comunitat, crec que d'Espanya, que la que té la taxa d'atur més alta, no? Ara mateix, abans d'entrar a llegir el diari, una notícia doncs, que deia que hi ha a Catalunya hi ha dificultats per trobar treballadors especialitzats en moltes matèries. O sigui, jo crec que el 2019 serà aquell any en què començarem a sentir de que falta gent, que les empreses no troben gent per determinades feines. És clar, el qui no té cap mena de formació, aquest ho té molt malament. Però per a les feines especialitzades, o sigui, l'atur, diguem, va bé, tot i que estem en uns percentatges que ja he dit que a nivell internacional són inacceptables, però en aquest país sempre ens movem en aquestes xifres tan altes.
Amb un altre tema destacat, el salari mínim, un dels elements que ha estat notícia, com comentàvem al principi, no? Per la pujada que passa, recordem, dels 735 als 900 euros, cosa que suposa l'increment més gran de la història. Quina incidència pot tenir de cara al 2019?
Bé, el salari mínim, afortunadament, afecta a un percentatge baix de la població. Per tant, evidentment, amb aquells que els hi toqui, doncs els hi anirà bé, però no té una gran incidència a nivell general, en quant al volum de diner que la gent disposa a la butxaca. Per aquelles persones, per aquells grups de població doncs, que estan en aquest nivell tan baix de retribució, doncs això significa que tindran més diners a la butxaca per consumir. Per tant, és una bona notícia i, evidentment, és una bona notícia des del punt de vista de la justícia social.
I tant. No sé, el cost que pot tenir per les empreses i si és una prova també de la bona salut econòmica del país.
Sí, evidentment, és un cost per les empreses, òbviament. Si han d'augmentar la retribució amb alguns treballadors, doncs és un cost, però en un moment que hem vist, en uns moments, perquè ja portem alguns anys de creixement de l'economia, doncs és el moment de fer aquestes coses, no es va fer pas en el moment de la crisi, doncs és el moment de fer-ho. No crec que sigui cap trauma.
Parlem dels autònoms, que també amb l'entrada del 2019 arriben per ells a millores en la protecció social, el dret a cobrar l'atur o la prestació per accident de feina o malaltia professional des del primer dia de baixa. Són algunes d'aquestes millores que hem de recordar el govern espanyol ha engegat a partir d'aquest primer mes de gener, després d'haver aprovat també el Reial Decret Llei de pujada de pensions i mesures laborals publicats al BOE. És una molt bona notícia.
Com et deia abans amb el salari mínim, és el moment de fer aquestes coses, és el moment d'arreglar doncs, aquests punts injustos que tenim en la distribució, i n'hi ha bastants més, i n'hi ha bastants més, doncs, perquè la pobresa, el que ens ha deixat la crisi és la pobresa instal·lada en la nostra societat. Per tant, bé, totes aquestes coses doncs, són coses per anar retocant. El tema de les pensions. Mira, el creixement de les pensions i el creixement que es preveu pels, per exemple, els funcionaris, la retribució dels funcionaris, un 2, com ho tenia per aquí, un 2,25%. Bé, i les pensions, doncs, el creixement mínim és un 1,7%. I el que es preveu, doncs, el creixement salarial, tots aquests creixements estan per sobre del que es preveu de la inflació, perquè no l'hem tocat, la inflació. Resulta que la inflació és un tema que ens preocupava tant en el passat, ara ja n'hi parlem perquè no ens preocupa. Esclar, no ens preocupa perquè la previsió pel 2019 és de que pugi un 1,3%, pràcticament molt baix, no diria inapreciable, però molt baix. Però, com heu vist, els increments que es preveuen salarials per aquests grups de persones que hem esmentat abans, doncs estan per sobre de la inflació. Sobretot, doncs, el tema dels pensionistes, doncs, que no estava previst així amb la llei que va aprovar el govern Rajoy, però que, degut, doncs, a la mobilització que hi ha hagut, doncs, això s'ha canviat.
Clar, suposo que també, tal i com alertaven alguns sectors, la xifra creixent dels treballadors autònoms també pot fer que molta gent s'animi, no? I que busqui, doncs, aquesta opció per començar un negoci, que això també pot activar l'economia.
Està clar, sí, sí.
Parlem de la bombolla immobiliària, que és un dels aspectes que ha marcat aquest any amb el pànic d'una nova bombolla immobiliària, hem de recordar, pel lloguer. Creus que ja hi som?
No, jo com et deia abans, la crisi de l'immobiliari, em puc equivocar, amb tot el que dic em puc equivocar i molt, però jo la crisi de l'immobiliari la prevec al final del cicle, al final del cicle. Abans veurem la crisi del creixement de la indústria o de l'activitat econòmica en general. Mentre l'activitat econòmica segueixi creixent en les xifres aquestes que hem dit, un 2,2%, hi haurà diner, i com que hi haurà diner, i també els creixements dels sous i de tot això que hem esmentat abans, els pensions, doncs hi haurà diner i bé, i les persones doncs, que tenen projectes de comprar cases, doncs van i les compren. Amb un altre tema afegit, que també ha deixat de ser notícia, igual que la inflació, però que és molt important, que és el cost del diner. El cost del diner el seguim tenint pràcticament el cost interbancari a zero. Llavors, això no vol dir que sigui el cost pel qui demana un préstec, però el cost interbancari és el que et marca el baix cost del diner. Per tant, hi ha disponibilitat de diner i a molt baix cost, i per tant doncs hi ha, entre cometes, alegria. No obstant això, jo tu has esmentat els lloguers. Clar, evidentment els lloguers és un problema perquè els lloguers han pujat tant doncs, que amb els sous que es cobra la majoria de gent doncs, no es poden pagar. Ara bé, jo no prevec el que peti la bombolla l'any 2019. Petarà algun dia, perquè els costos, evidentment, no poden pujar tota la vida. Però no, l'immobiliari no està ni molt menys en els nivells que havia estat en el moment en què va petar. Ara, si algú vol comprar, jo el que li recomanaria és que s'ho pensés, s'ho pensés. Evidentment, si vol comprar una cosa pel resto de la seva vida, doncs la diferència de cost tampoc és tan gran. Però alerta, alerta, perquè els preus, evidentment, estan flexionant molt a l'alça.
Uh-huh. També suposo que amb els preus dels lloguers molta gent potser doncs, acaba apostant per l'opció de compra,
clar,
no?
Sí.
Perquè no hi ha tanta diferència. Fixem-nos en la borsa. Quina ha estat l'evolució del 2018 i quina és la previsió de cara al 2019?
Bueno, ho hem dit abans, la borsa doncs, ha baixat un 15,43%, que és un desastre. Ara bé, el 2018. Ara bé, això no és un fenomen específic d'Espanya, sinó que si tu et mires els índexs europeus, doncs tots estan, si fa o no fa. Tot ha baixat molt. I de forma insospitada, perquè l'any passat, jo em repassava els apunts l'any passat i no es preveia que passés això a la borsa. Bé, ha passat doncs, per una sèrie de factors de l'economia que han succeït i que tampoc eren una mica imprevistos. Tot això que estem parlant són les coses previsibles, però llavors passen les coses imprevisibles, imprevistes, i aquestes són les que no sabem i que quan passen, doncs llavors alteren tot plegat. No? Què passarà amb la borsa l'any que ve? Bé, la meva opinió, ja l'he dit abans, jo crec que la borsa està marcant la senda del final del cicle i, per tant, jo crec que alegries poques l'any que ve. Alegries poques. Per tant, això què vol dir? Home, l'IBEX el tenim, ha tancat l'any a 8.540, que són un nivell que no el veiem des del 2010. Per tant, està molt avall. L'IBEX està molt avall. Tenint en compte que quan va arribar a dalt de tot va arribar al 14.000, de 8.540 a 14.000. Per tant, per aquell qui hi entengui i sàpiga el que és la borsa i sàpiga el que és la renda variable, jo crec que l'any 2019 és l'any d'invertir. Clar, perquè els preus estan baixos. S'ha de comprar quan està baix. No s'ha de vendre quan està baix. Si està baix i estàs allà dintre, has d'aguantar. No has de vendre, perquè si vens el que fas és que realitzes la pèrdua. Per tant, quan els preus estan baixos, és el moment de comprar. Ara, repeteixo, per qui entengui, la renda variable dona sustos. Com el que ens ha donat aquest any.
Evidentment. Parlem de la política, perquè també sempre té efectes en l'economia, i a més aquest any hem de dir que serà any electoral. Hi haurà les eleccions municipals, les europees, les autonòmiques...
I això ens marca molt, tot plegat.
Això marca, no? Com afectarà els números als comicis?
Mira, d'entrada, abans de les eleccions tenim el tema dels pressupostos. Esclar, en aquest país, el de Catalunya ja hi estàvem acostumats, però a Espanya no hi estaven acostumats, hem d'aprendre a conviure amb el pacte, perquè allò de què guanyaven els uns o com guanyaven els altres, doncs totes les enquestes i les eleccions andalusians estan demostrant de que els parlaments surten absolutament fragmentats. I per tant, hem d'entrar amb la dinàmica de la coalició. I amb economia, també. Per tant, la coalició vol dir pacte i vol dir pactar coses. Bé, com afectarà? Com deia, tenim els pressupostos a Espanya i a Catalunya pendents d'aprovar, i, bueno, ja està pendent del pacte. Per tant, si hi ha pressupostos serà una cosa i si no hi ha pressupostos en serà una altra. La fiscalitat, per exemple. Esclar, els pressupostos espanyols doncs, presenten un augment de fiscalitat per a les rentes molt altes, però, esclar, si no es pacta, si no s'aproven els pressupostos, això no serà. I com això, moltes altres coses. I després, pel que fa a les eleccions, escolta, jo d'economia intent poc i de política menys. Per tant, el que sí que et dic és que el que sembla claríssim és que sortirà molt fragmentat, i com a tal fragmentació, doncs, veurem que sortirà. Quan hi ha tanta fragmentació és molt difícil fer previsions, no? Ara, és clar que el que surti afectarà l'economia, està clar.
Afectarà, sens dubte. Mm-hmm. A més, en una economia tan interconnectada, no?, com la nostra, l'efecte d'allò que passa a la resta de països també ens arriba.
No ens oblidem, clar, del que passa fora.
Aquest any és l'any del Brexit. Quin efecte pot tenir a l'economia catalana, europea i mundial, fins i tot?
Ja l'està tenint, eh? Ja l'està tenint, perquè l'economia, a veure, els anglesos s'han posat en un jardí terrible, eh? I no s'aclareixen, eh? No s'aclareixen, perquè a més les alternatives que es veuen de la senyora May, perquè es manté allà, doncs perquè les alternatives són pitjors que ella, eh? Tant per un cantó conservador com pel cantó laborista, no? Llavors, bé, no sé com acabarà. Hi ha qui diu que això acabarà amb un altre referèndum i que llavors sortirà que sí. Home, és difícil d'imaginar, però és clar, de la manera, amb l'encallament que porten, tot això molt negatiu per l'economia, començant per l'anglesa i també per l'economia de la Unió Europea, perquè és que el primer que hi ha països de la Unió Europea que no tenen res a veure amb el Brexit, però que l'economia no els hi va bé, ja ho he dit abans, França, sobretot Itàlia, i llavors el resultat del Brexit, evidentment. I si el Brexit es tanca malament, com sempre que es tancarà, és un molt mal exemple. I llavors poden sortir altres candidats. Per tant, per la Unió Europea això és un molt mal negoci. I com que nosaltres som farts de la Unió Europea, doncs ara també haig de dir que dintre de la Unió Europea l'economia espanyola és la que va més bé, o de les grans, la que va més bé.
I que me'n dius de l'efecte Trump i del seu proteccionisme a l'economia americana i també d'aquesta guerra comercial, no?
Mira, aquí em havia posat una llista de riscos, de factors de risc pel món. El primer que em havia posat, doncs, és aquest. El primer és la tendència a la baixa, que ja ho hem comentat abans, de l'economia, no? Tant a Europa com a Estats Units. Aquí els que s'emporten, que tallen, segueixen tallant el bacallà és Àsia, començant amb la Xina, però i tots els països que té al seu voltant. Bé, això no canvia, això és així des de fa molts anys. Ara, segon, la guerra comercial. També el senyor Trump, doncs, és com és, doncs ja ha muntat aquesta història de la guerra comercial amb la Xina. Els xinesos jo crec que estan demostrant una mostra de sentit comú i de seny mil vegades superior a la del senyor Trump, però bueno, aquest senyor, doncs, està disposat a guanyar eleccions a casa seva amb el populisme, amb aquestes històries, doncs, les guerres comercials i, com tu has dit, el proteccionisme que porten a darrere no són mai bones notícies per l'economia. Per tant, això són males notícies. Proteccionismes i, llavors, lligats no només al senyor Trump, sinó al creixement de nacionalismes i populismes nacionalistes de dreta a molts puestos. Veurem el senyor aquest del Brasil quin ens emmunta, perquè ens emmuntarà alguna segur. I llavors altres doncs, que hi ha per Europa, els italians, els hongaresos, els polonesos, i tota aquesta colla. Veurem què passarà.
Veurem què passarà i nosaltres us anirem informant de totes aquestes expectatives econòmiques que avui hem analitzat amb l'economista sabadellenc Joan Saborido. Molt bon dia i bona setmana.
I bon any a tothom. Gràcies.